Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Gir de guió en els arguments de Carlos Mazón per la gestió de la Dana. Per primera vegada el president valencià fa autocrítica i admet errors el dia del temporal. Això sí, reparteix culpes entre el seu executiu, l'Espanyol, i l'Escentre, en haver prioritzat el control del cabal de la Rambla de Pollo, el torrent que va acabar inundant diverses poblacions.
Va tener que llegar un momento, seguro, y yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, no haber tenido mejor información, aunque no es competencia estricta ni exclusiva, como todo el mundo sabe, de la Generalitat Valenciana.
Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures per als afectats per la Dana, amb ajudes als ciutadans, als autònoms i al sector agrari. Amplia les empreses que es poden acollir als acomiadaments temporals, els ERTOs, i els permisos retribuïts pels treballadors que no poden anar a la feina. Són 110 mesures que suposen una despesa pública de més de 3.700 milions d'euros. Més notícies amb la Maria Costa.
La Federació Catalana de Càmpings considera que s'ha creat una alarma innecessària sobre la possibilitat d'inundació dels càmpings catalans. El seu president, Miquel Gotanegre, afirma que són els primers interessats en la seguretat i alerta que els informes sobre el risc d'inundació que té la Generalitat són antics. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
No entenem perquè s'ha focalitzat la problemàtica en el sector del càmping, no? El que tenim clar és que esperem que el nou govern de la Generalitat puguem treballar conjuntament amb ells amb la màxima celeritat per fer aquesta anàlisi de riscos, però sobretot amb informació actualitzada i amb les noves dades del canvi climàtic, perquè en aquest moment s'està parlant amb uns informes que molts d'ells tenen més de 10 anys, no?
Gotanegre recorda que també hi ha aeroports, autopistes, hospitals o zones densament poblades que també són inundables.
L'Audiència Nacional Espanyola suspèn cautelarment l'ordre de sanitat que volia evitar l'intrusisme laboral a la cirurgia estètica. El Ministeri va exigir que només els metges amb especialitat de cirurgia plàstica, estètica i reparadora o altres competències quirúrgiques poguessin fer aquestes intervencions, tot plegat per l'increment dels últims anys de les intervencions estètiques i de l'obertura de centres sanitaris que inclouen serveis assistencials de cirurgia estètica. Els magistrats de l'Audiència Nacional argumenten que l'ordre del Ministeri impedeix l'exercici professional a titulars en medicina i cirurgia que no siguin especialistes, i això no està contemplat per la llei.
Declaració d'intencions de Donald Trump en plena creació del seu futur govern. El guanyador de les eleccions dels Estats Units ha anunciat que nomenarà un republicà de la línia dura al capdavant de la política d'immigració i de la promesa, per tant, de deportacions massives de persones sense papers. Dimecres, el guanyador de les presidencials visitarà la Casa Blanca en l'inici del traspàs de poders amb Biden.
El 30 de novembre farà 25 anys que el conjunt monumental de Tarraco va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i Tarragona es prepara per celebrar-ho. Anem cap allà, Clara Chavarría Domingo.
La programació que s'estendrà al llarg d'un any arrenca amb diversos actes de caràcter festiu, com ara un espectacle de drons. Altres propostes passaran per reflexionar sobre l'estat de patrimoni de la ciutat, que segons el consistori gaudeix d'un bon estat de salut, i dels reptes de futur, com és la creació d'un consorci que impliqui diferents administracions en la conservació d'aquest conjunt monumental. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
S'ha fet molta feina durant aquests anys, però és complicat poder fer-ho sols. Que per nosaltres és un tema primordial, on vam intentar recabar el suport del president Illa i també doncs, ara ens falta el de l'Estat.
La creació d'aquest consorci és prioritària perquè la majoria de monuments de Tarraco són de titularitat municipal i, per tant, el cost del manteniment recau en el consistori.
Els esports. Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Lamine Yamal estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per lesió de grau 1 al turmell dret, mentre que Robert Lewandowski estarà uns 10 dies de baixa per una lesió a l'esquena. El substitut de Lamine Yamal a la selecció espanyola és el jugador del Girona, Brian Hill. El Barça farà una consulta al comitè d'àrbitres per saber què va passar en el gol anul·lat ahir a Robert Lewandowski a Noeta pel VAR, però sense demanar cap revisió de la jugada. I i ja hi ha horaris per a la 16a jornada de Lliga. El Girona-Madrid serà el dissabte 7 de desembre a les 9 del vespre, el mateix dia, però un quart de 5, Betis-Barça. El Getafe Espanyola jugarà dilluns 9 de desembre a les 9 del vespre. I el Barça femení rep el Sant Polten a la tercera jornada de la Champions. Demà, Aitana Bonmatí, que va rebre un cop el partit de Lliga, està a disposició per jugar. S'enfrontaran al cué del grup. El més probable és que demà hi hagi rotacions, pensant també en el partit del cap de setmana amb el Madrid. I en ciclisme, la Volta a Catalunya inclou la Molina com un dels finals d'etapa. L'edició d'enguany serà del 24 al 30 de març.
Fins aquí les notícies.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dilluns 4 de novembre, i si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè, eh?
Encantada de la vida. Has dit 4 de novembre?
4... Ai, m'he equivocat, 11 de novembre.
Ah, no, saps què? Mare. Però igualment és molt poc. És a dir, hi ha molta gent que ja s'ha gastat el sou, no li queda res i diu, encara és 11.
11 de novembre, és veritat, eh?
La il·lusió que t'agafa el dia 1 i 2, llavors ja està.
No, espera't, que ara arriben els càrrecs de les targetes i aquestes coses. Déu-n'hi-do. 11 de novembre, avui 11 de novembre, Carquinyolis Majors, l'Empar Moliner i, evidentment, Lluís Carrasco. Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Com està vostè, eh?
Bueno, estic regular.
Ai, què ha passat?
Que aquest cap de setmana han passat coses sospitoses. Ah. Sospitoses a nivell de Lliga.
El petit, el peu que potser va interpretar malament al VAR, estàs dient això? El peu de Lewandowski, que no era Lewandowski.
O Lewandowski venia de fer snor que li portava aquells peus d'ànec, o que algú m'ho expliqui.
No, almenys era la Real Societat, que no ens cau malament.
A mi no em cau ningú bé si juga contra el Barça.
Què està passant? Què està passant? Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i en David Bueno i la Ratafies al control. Ens amb Silva i en Fran López. Respirem, la interpreten els eufòrics Mariona Escoda i Edu Esteve, i és una de les 20 cançons que integren el disc de la Marató de 3Cat d'aquest any, que està dedicada a les malalties respiratòries. Reuneix més de 1.700 artistes, entre corals, orquestres, grups i cantants, i la participació més nombrosa que hi ha hagut mai al disc, és aquesta participació més nombrosa que hi ha hagut mai al disc, que celebra 20 anys. Una altra cançó que podreu trobar al disc és Aire, de Muixca, o el Ginestà, que reinterpreten Compta amb mi. També hi participen Mama Duixa, que canta Vespres de Bohèmia, Rita Payés, Rosalén i el Cor Vivaldi, que interpreten Pare. Estopa, que canta Me'n vaig a peu.
No vull que els teus us plorin, digue'm adeu. Que el camí fa pujada i me'n vaig a peu.
També hi ha una Nadala de John Lennon amb Miqui Núñez i l'Escolania de Montserrat, o aquesta Caminant com un egipci dels Beta, del Club Super 3.
Totes les pintures antigues ho van deixar tot ben clar. És un bell senzill.
La millor. El disc es vendrà el diumenge 1 de desembre al preu de 12 euros i també estarà disponible a les plataformes digitals. Aquí a l'estudi, Carquinyolis habituals, Carlos Baraiver, Fran Domènec, Esther Vallès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Carlos, comencem per tu. Què dius? Què em portes?
No, mira, et porto un tema que sempre genera molt de xup-xu, molt de debat a Catalunya, que és què ens passa amb la informació del cor, no? A Catalunya Ràdio hem fet una mica de bandera de crear el que no sortia aquí. Que
perdona, ho patem, els que no sortia aquí.
Els que no sortien estan a tot arreu. Cap de setmana, gent de la meva quinta que estan, però enganxadíssims.
Home, clar, què penses?
Perdona, i tu divendres, que vas fer de Carles Carandell i donar informacions sobre la vida privada de Carlos Mazón.
Això.
Doncs res, segueixo en aquesta línia, perquè aquest dissabte el col·lapse van fer la Belén Esteban.
Oh, correctíssim. T'he de dir que no és la primera vegada que trepitja Televisió de Catalunya, perquè la primera va ser servidor de vostès on està passant.
Ah, sí?
Home, som amigues ja.
La Belén Esteban.
I tant.
Què m'estàs dient?
De molt fet, bona senyora.
La vam entrevistar a la tarda, quan feia aquella gamma de gazpachos i...
Doncs ho vaig aconseguir per la tele.
I no va acabar de quadrar, però bueno, aquí seria benvinguda. Total,
en tot cas, va anar al col·lapse.
L'Ostrella va portar el col·lapse. 13,9% de share.
Molt bona xifra del col·lapse.
I llavors passa allò que passa a xarxes i una mica al carrer, no? Que és com, heu de portar aquesta senyora... Que aquesta senyora, i dubtant de si l'han de portar, que si és un personatge...
Però
que
després
si no...
tothom la mira.
Després tothom la mira.
És que...
Ara fan el que no surti de Sálvame, no? El ni que fuera, això que fan.
És que és un Sálvame nou.
És el Sálvame nou. Fora de Telecinco, diguéssim, que també el fan i també hi va ella. La gent s'ho mira, s'ho ha mirat per tot arreu, s'ho ha mirat per... I a més va ser una entrevista...
El que no surti d'aquí és de famosos en pedigrí català, no?
Correcte.
No només...
Això mola.
Què vol dir que tothom la mira? La gent és fidel a TV3 i encara que el contingut no els hi agradi, que han de fer? Desconnectar de la seva cadena pública i de servei perquè no els hi agrada el convidat? No. El segueixen, però el critiquen. I estan en el seu...
Estan en el seu dret de fer-ho.
Perdona, Baraiver, que no t'he deixat ja seguir, no podràs dir res més en tota la tarda. Però una cosa és el que no surti d'aquí, que fan uns famosos catalans.
És que no fan famosos catalans. Fan alguns famosos catalans igual que fan famosos que no són catalans.
Però un moment, perdó, és que no ens desviem, perquè estem encara no hem començat el programa i tu volies anar a la Belén Esteban.
Bueno, però era veritat, aquest era bàsicament el debat. I a més va explicar coses que no havia explicat mai, va explicar que havia la seva addicció a les drogues, per exemple, de la que li va costar molt sortir.
Què dius ara? Addicció a les drogues?
L'altra, vinga, va.
No m'ho pensava mai. No ho has dit mai.
Va parlar del seu sou, dels diners que li havien robat, de tota la pasta que havia guanyat a la tele, i total, que Belén Esteban ha estat un personatge que aquest cap de setmana ha estat per Catalunya i que a xarxes finalment hem trobat aquest tall de Belén Esteban cantant amb uns senyors amb una samarreta dels Rolling Stones i que ho deixava tot a dalt de tot.
Visca Catalunya!
No, és que ara deia, voltant per Catalunya, sabeu quin vaig trobar ahir?
A veure.
No. En el santuari del corredor...
Posa la música del que no surti d'aquí.
No, exclusiva.
Exclusiva.
En el santuari del corredor, a la Tagle Bue, a l'arquitecte amb el ministre d'Exteriors.
A la Vares?
Aquí?
Ahir a la tarda, en el santuari del corredor, que hi ha un petit restaurant que només pugen quatre bojos en bicicleta, com jo, o quatre persones fent excursió, em trobo el ministre d'Exteriors amb l'arquitecte Tagle Bue.
De què parlaven? No vas acostar l'orella?
No, estava a la taula al costat, però no.
Va posar l'orella, s'ha de parar l'orella.
No em diguis que no és del tot singular.
Cas, singularíssim. Sempre amics cambrers, que és el meu cas. Sempre pots preguntar, escolta, que vam menjar.
Va, centrem-ho.
9 de febrer de 2024, Benedetta Tagle Bue ha sido condecorada con la encomienda de la Orden de Isabel Católica por el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, el pasado 18 de enero en Madrid.
Estaven celebrant-ho. O sea,
jo no sabia, pues estaven ahí caminant pel corredor del Montnegre.
S'han fet amics, no és per menys. Primera notícia, Belén Esteban dient visca Catalunya. Segona notícia, Fran Domènech, què ens portes?
Mira, jo vinc a parlar de la proesa gastronòmica del cap de setmana. Concretament, la ciutat andalusa de Huelva ha batut el rècord Guinness, això és real, a més, de plat de pernil més gran del món. Concretament, el plat de 686 quilos de pernil tallat, posat en safates que ocupen 217 metres quadrats.
Bravo. I quants talladors haurien de tenir?
D'entrada, dir que això va ser idea de l'associació gastrocultural Comando Ibérico, que d'entrada sembla...
Molt creatiu, no és? Molt creatiu.
No, m'agrada molt Comando Ibérico, perquè me'ls imagino com l'Equipo A, no? Però en lloc d'anar amb una furgoneta negra van amb vaquilla.
Corbata i armilles. Han fet servir, atenció, 165 pernils que han anat treballant, fent la feina, 85 talladors de pernils, de 8 a 2-3 de la tarda aproximadament. Després d'aquesta bestiesa, què va passar? Doncs que es van distribuir plats entre la gent que va assistir a les carpes de l'Avinguda d'Andalusia, on s'havien instal·lat aquests 217 metres quadrats per batre el rècord, i es van vendre aquests plats a 5 euros i tots els diners es van destinar, doncs, a fins benèfics. Ara bé, vosaltres direu, molt bé aquest rècord, 686 quilos de pernil, tenim un prou.
Ai, ai, hi ha un prou, sempre hi ha un prou.
El diari Huelva Información avui ens explica que fue tal la cantidad del exquisito jamón cortado, tanco cometes, recordem, 686 quilos, que va sobrar pernil.
Això aquí no passa.
No ens han volgut dir les dades. Hem parlat amb Huelva Información, hem trucat a Huelva Información.
Molt bé.
Hem parlat amb la Marta Toscano d'aquest portal i ens ha explicat, ens ha dit que no saben quant pernil ha sobrat. Es rumoreja entre els periodistes que si hi havia 686 quilos, una mica menys de la meitat.
Això m'ho envasen a mi al buit,
ja
m'ho congelo i a mi em dura 2 setmanes per esmorzar això.
Però els organitzadors han començat a explicar què faran amb el pernil sobrant. Ens ho ha dit la mateixa Marta.
Estàvem mirando para lo que sobró, obviamente para no tirarlo, para evitar el desperdicio de alimentos, para algún tipo de fin solidario. Sí, alguna asociación o algún banco de alimentos, eso, todavía la organización, como acaba de terminar y están todavía con toda la resaca emocional, claro, pues todavía no habían visto dónde lo llevarían.
Home, no, asociación afectats de la tarda de Catalunya Ràdio.
Que ho portin cap a Catalunya.
Senyora de Huelva, que ens facin uns sobrets, que ens els congelin i ens els enviïn cap a Catalunya.
Ara, a la Marta i que t'ho passi.
Esther, amb què ens il·lumines?
Doncs mira, la gent de Catalunya, siguin fans de Belén Esteban o no, des d'ahir al matí ja no són els mateixos. Ahir, diumenge 10 de novembre, la T4 del Trambaix, que connecta aquí Barcelona Glòries amb Verdaguer, per la Diagonal, va ser una realitat.
Sí, sí. És veritat.
Sí. Ja era hora.
Molt bé.
Però la notícia no és aquesta, no és el què.
Ara falta el tram, des d'aquí fins a Verdaguer.
Exacte. Quin incordi.
Però la notícia no és el què, sinó és el com. Des del compte oficial del Transport Metropolità AX a Twitter, van penjar l'anunci de la notícia amb un vídeo en forma de cançó. I el millor és el que, bueno, que el sentim nosaltres mateixos.
No!
S'ha de veure això. Per Verdaguer, Sicília i Monumental. Ja arriba el tram i a Verdaguer diran que ja ha arribat el tram. Tram, tram!
Ei, però a Sicília abans hi havia parada?
No, però a partir d'ara sí que n'hi haurà.
Digueu el que vulgueu, a mi em sembla magistral com a forma de comunicació. Ara li preguntarem al Lluís,
Sí, per qui no se'l pugui imaginar, perquè encara no l'ha vist, la cançó no és el millor.
Sinó, no, què dius?
El millor són les imatges del vídeo. Sabeu aquell filtre d'Instagram que et distorsiona la cara, et posa uns ulls molt grans amb una boca mentre es parles? Doncs a l'anunci hi apareix el tram amb aquests ulls i amb aquesta boca, cantant...
El tram tramvia,
El tram tramvia, cantant a diverses veus. Clar, això s'ha fet molt viral a Twitter, i aquí a la tarda ens hem preguntat de qui va ser tota aquesta idea i, sobretot, qui ha fet les veus. Ens ho explica el mateix director creatiu de la campanya, en Dani Campmany.
Som dels que pensem que informar mola molt més si ho fas d'una manera divertida, si ho fas d'una manera més empàtica amb la gent, no? És una campanya d'un pressupost reduït, aleshores vam estar pensant en com podem fer-ho de manera divertida, això, no? Llavors, quan de cop dius, vinga, ara ja està, és com una celebració absoluta, no? I la manera de celebrar-ho més boja que se'ns va ocórrer va ser aquesta, no? I, evidentment, doncs ja està, ens vam posar a gravar, ens vam posar a cantar tots, perquè totes les veus que surten a la campanya són de totes les persones de l'agència, i ja està.
O sigui, les veus que surten són de la mateixa empresa, perquè, clar, el pressupost era reduït.
A sobre econòmic, eh? Ara li preguntarem al Lluís.
I ara, la segona part, el que comentava l'Empar, per qui no vegi el vídeo subtitulat i no saps que això va del tramvia, pots imaginar-te, de vegades, que això va sobre Trump, el president dels Estats Units.
Oh, igual.
Ja se'ns ha passat pel cap alguna idea d'aquest estil, però l'hem descartat. Però no crec que suposi cap problema, la gent sap ubicar-se, no? I sap que quan estem aquí parlem del Trump és el Trump, no? I l'altre tram és un altre, que no entrarem a parlar-ho ara.
Lluís, a tu què et sembla aquesta campanya?
Em sembla una genialitat.
Oi que sí?
És brillant.
A veure, em sembla una genialitat perquè al final el friquisme és també una corrent publicitària.
Correcte.
I això és friquisme. Al final, en publicitat, us diria que l'originalitat no existeix. Existeix la singularitat. Mm-hmm. I el que busquem els professionals de la publicitat no és tant l'originalitat, perquè ja està tot inventat, i sense adonar-nos ens basem en coses que ja hem vist per crear coses noves. Aleshores, el que busques en aquesta nova creació és singularitat. I aquest anunci, sens dubte, és singular. Si això li afegim que al final el tram és un servei col·lectiu, de fet, els argentins a un tren o a un autobús li diuen el colectivo, moltes persones, el fet de que el protagonisme sigui també col·lectiu, a mi em sembla tot molt ben quadrat.
I a més, una música que s'enganxa i que és fàcil, estarem tota la tarda, tots
brillant. Això sí, perquè és Beethoven.
I com ha dit l'Esther, si veus la recreació audiovisual de la campanya, la veritat és que és una fricada molt heavy, però molt divertida.
Però és la fricada que ens uneix, els
catalans.
A mi m'agrada molt la idea aquesta d'agafar una cançó o un tema musical, en aquest cas Beethoven,
i adaptar-la.
La que deia ta-ta-ta-ta, i dius tram-tram-tram-tram, que és com aquell altre anunci, perdó, que faré una propaganda, de Maset del Lleó, que fan Maset del Lleó, que em té flipa.
S'enganxa.
I aquell altre del Chopet.
I ho han fet altres artistes, en part, com per exemple la Trinca. La Trinca també va jugar amb
això.
Un anunci que fa això. És a dir, això, Maset del Lleó, el brainstorming, me l'imagino
divertidíssim.
Ei, tios, tinc una idea molt bona. Agafem Beethoven? No! Sí! Ta-ta-ta-ta! Això, ho sent bestial.
En fi, aquestes tres notícies amb les que obrim a la tarda de Catalunya Ràdio, això i moltes coses més des d'ara i fins les 7 atents a la ràdio. Per què?
Si està bé a la tarda.
Va, serviu que fa to casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
A veure, a la taula, sou de tatuatges? Esther, tu no portes tatuatges?
No, cap.
Jo em porto,
sí que em portes el braç.
Em porto molt, sí, porto tot el braç tatuat.
És veritat?
Ja. Sí. Està bé. No. Que era irònic.
No, sí que és veritat, ara ja he caigut, dic, sí que porto tatuatges.
Jo no, però hi ha més persones no tatuades que tatuades en aquests moments de la vida?
En aquesta taula, sí.
D'acord.
D'aquí, només l'Esther i jo que en tingui constància.
La filla porta un tatuatge.
A menys que en Carlos Baray, per a la natja dreta, porti un piolín, no, que això no ho sé.
No, oh.
I tu, Lluís?
Per què ens fas imaginar coses?
No, la veritat és que a casa seria un disgust que qualsevol
no portes,
oi? No.
Has fet mai el joc dels prejudicis a l'estat passant? Sobre qui porta tatuatges i qui no?
Doncs ara no ho recordo, però crec que el puc fer la setmana que ve.
Qui em portava i qui no.
He deduït, tu em portes, Fran?
No, no porto, no.
És que, clar,
més de 30 anys intentar posar-me'n, però mai m'he...
No saps on, no?
Mai he fet el pas.
Una persona de la meva família es vol tatuar una girella.
Oh!
Sí. No, jo no. No. És una persona molt propera a nosaltres que es vol tatuar una girella i nosaltres li supliquem que no ho faci mai.
Perquè vull veure com és físicament.
Una girella, un embotit.
Sí, però clar, és molt difícil, no?
Molt difícil.
Com una botifarra blanca.
Un globus, i ha de tenir color, perquè no sembli... Sí, una tifa.
En certes classes socials, posar-se un tatuatge o fer-se un tatuatge és quasi un insult al cognom.
Això és d'abans, eh?
No, però mira...
No, t'equivoques, Carlos.
Els futbolistes...
No és ni molt menys d'abans.
Avui en dia, quan vas al Japó...
El que passa és que els fills transgressors, els disruptius, els que tenen ganes de tensar la corda, justament s'enfronten en aquest cognom a base de posar-se tatuatges.
I no només això, al Japó, platges per persones tatuades i per persones sense... Home, i tant. Jo no podia entrar als onsen, que són els banys calents al Japó, si no em cobria els tatuatges.
Però per quina raó?
Perquè allà està molt mal vist, és com de la Yakuza, de la màfia. Ah. Allà té unes connotacions negativíssimes, està tatuat.
Sí.
Jo de la Yakuza, eh?
Exacte, sí. Això estava imaginant.
L'origen de Carot.
Algú tenint molta por de tu en un bany públic japonès.
Hosti, tot, no m'ho imagino.
Tenir por de tu i és molt curiós, de fet.
Exacte.
Amb o sense tatuatges.
Que simpàtica sembla, que li tallen el cap.
La persona menys amenaçant d'aquest planeta i de sobte un terror al Japó, horrible, no?
Per què serà que en aquesta cultura nostra tens una imatge tan doc i tan bondadosa?
A veure, estic rient i m'està quasi insultant, ni que jo fos aquí un osito de peluche.
A veure, una mica.
Una mica sí, una mica sí.
Tinc ganes de fer-te petons, mira.
Ai, senyor.
Ai, sí, veu-li petons, va. Mua.
Avui a Catalunya Ràdio TV3 us expliquem casos en què un tatuatge ha deixat algú fora del procés de selecció per convertir-se en mosso d'esquadra, per exemple. Des del 2021, dues persones han hagut de renunciar a ser policies per culpa d'aquest tatuatge. Aquesta notícia la podeu llegir al 324, per cert, i l'ha fet el nostre estimat Lluís Freixas. Lluís Freixas, bona tarda.
Molt bona tarda.
En Lluís Freixas, redactor del 324, ex de la tarda de Catalunya Ràdio. Mm-hmm. Escolta'm, Lluís, ho ha patat aquest tema. Quins són els tatuatges que van deixar fora aquestes dues persones?
Doncs mira, és del 2021, de la prova del 2021. Es van trobar dos tatuatges que són, diguem, contraris als valors democràtics. Un és un logo d'Ultrasur, del col·lectiu d'extrema dreta vinculat al Real Madrid, que és com l'escut del Madrid però amb una flor de llorer, per una banda, i això, i l'altre era un, el símbol de la música Oi, que els Mossos consideren adscripció al Redskins, sí. I era un símbol, simplement està escrit la lletra O i la lletra I amb una exclamació, i una altra corona de llorer. Mm-hmm. I això, doncs, va en contra dels principis democràtics i estàs fora. He de dir per això que són dos els Mossos, però n'hi ha un a la Guàrdia Civil, com a mínim des del 2021, i tres a l'exèrcit espanyol. La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana diuen que no n'han trobat cap.
Diuen. On els duien aquests tatuatges, Lluís?
Un al pit esquerre, el de l'Oi, i l'altre era una dona que duia el logo d'Ultrasur a la part de l'esquena, a la part que toca més a prop del coll, en una zona que no era visible.
I aleshores, si era una zona no visible, com serveixen per excloure aquests dos candidats?
Clar, això ve perquè quan els hi fan la prova mèdica, els aspirants a policia, quan els despullen, diguem, els hi fan fotografies als tatuatges i després hi ha un tribunal que mira que això no siguin tatuatges, com et deia, uns contraris als valors democràtics, perquè precisament el que no volen és que aquesta mena de gent pugui arribar a ser policia.
Lluís.
No,
Lluís, perdona, Lluís Carrasco.
No. A veure, sentint el que explicava el Lluís, per altra banda, no, el que passa és que, clar, només es basa en els tatuatges físics i, per tant, visibles. Mm. Si es pogués analitzar els tatuatges cerebrals, la veritat és que el percentatge de no atesos
augmentaria
bastant.
Però també hi ha un psicotècnic, també, per entrar a Mossos.
Però és veritat que si tu portes un tatuatge estàs volent evidenciar diverses coses,
correcte.
No? O sigui, siguis Melanie Griffith o un senyor nazi d'aquests que se'ls tatuen malament, no?
No, i en tot cas, en part, és una exaltació, perquè no és només el dir, mira, jo estic a favor de tal cosa, és que t'ho deixes a la pell per sempre.
Correcte.
Per tant, és una exaltació d'aquell pensament.
També diré una cosa, a mi m'ensenyen un tatuatge que posa oi, i em pensaria que és de la Pilarín Vallès, ja us ho dic ara, eh?
Oi, tu, en Lluís oi. I la Jana van de compres.
Sí, exactament.
Bueno, si l'oi va dins d'una calavera, no sé jo si volies a la Pilarín Vallès.
No, perquè diu que hi ha un llorer jo el trobo molt...
Sí, de cuina, no?
No ho he entès.
Lluís Freixas, escolta, els Mossos, en quins casos els tatuatges són excloents?
Clar, fins ara, el que et feien, que és bastant divertit, perquè ja us dic, tinc desenes i centenars de Mossos tatuats en aquests informes que hem aconseguit del 324. Bàsicament el que veiem és que abans els hi mesuraven en centímetres quadrats i hi havia un límit. Per exemple, un braç no podies tenir més de 70 centímetres visible amb el braç alçat, és a dir, tu et posen la camisa de màniga curta de Mossos, et fan fer unes posicions i així van sumant els centímetres quadrats que tens tatuats.
Percentatge, ara, no? Percentatge de superfície de pell tatuada.
Sí, és literalment això. Llavors, hi havia gent que presentava informes conforme se'ls estaven esborrant. Això ara ha acabat, ja no és així. Simplement ara no els pots portar que siguin d'aquests, com es deia, doncs, adscripcions a grups ultres.
D'acord, perquè fins ara sí que hi havia aquell tòpic, no? Que si portaves un tatuatge en un lloc visible no podia ser policia.
És que si no, no hi hauria policies, ja.
Clar, i et passa una cosa diferent, que això és pels nous Mossos des del 2017, és a dir, que els Mossos que han entrat ara poden portar tatuatges, però els que hi havia abans no en poden portar. Llavors aquí es demanen una mica d'equiparació. En qualsevol cas és això. Ara el que està prohibit ara, que és un gran avenç, que té bastant a veure amb com ha avançat la concepció del tatuatge a la societat, que és que ara pot ser policia i anar tatuat.
Quins tatuatges són els més habituals que trobem a la gent que vol ser mosso o mossa? No sé si hi ha una pauta, però si hi ha una pauta.
Jo diria que he vist bastant normal, eh? He vist, hi ha moltes sigles, hi ha molts dibuixets, hi ha molts tribals, això sí, algunes coses bastant divertides, com un Peter Pan, un floquet de neu, o
un floquet de neu,
també he vist una silueta de les muntanyes de Montserrat,
boníssim.
He vist una mica
de tot. No, aquest l'haurien de fer
això
caporal.
Això fa de bomber.
Fa de bomber.
Sí. Fa de bomber.
Les muntanyes de Montserrat, m'encanta.
I també hem parlat aquest matí amb el company de Catalunya Ràdio, el Dani Hart, que ha pogut entrevistar el president de la Federació dels tatuadors, i ens explicava que ell considera que sí, que ell fa aquests tatuatges, hi ha molts que es neguen a fer-los, i ell els fa perquè diu que aquesta gent ha d'anar ben marcada i en zones visibles els hi fa, doncs, m'invento, l'esvàstica més gran que pugui perquè aquesta gent vagi ben marcada.
Mira, ara que em deies això, sentim el que deia l'Albert Grau.
Temes de la simbologia nazi. Hi ha molts companys meus que s'ho neguen rotundament i em sembla molt bé. Jo penso tot el contrari. Jo penso que s'hi ha de marcar aquesta gent i que sigui visible i que es pugui veure de lluny. Jo i altres vam arribar a fer gratis. Un 50% més gros, un 50% de descompte. Però estava allà i a part tatuava un poc una miqueta més fort per pateixer tu també. I sortia marcats, que era el meu objectiu.
Aquest era el testimoni de l'Albert Grau, Lluís, com ens deies, de la Federació Espanyola del Tatuatge. Nosaltres volem parlar amb ell perquè ens ha generat molta curiositat, no?, aquesta manera de fer. Els tatuadors han de fer o no han de fer tatuatges ultras o nazis? Abans de saludar-lo, Albert, a l'Albert Grau, Lluís, no sé si volies dir alguna cosa.
No, abans de parlar amb ell, jo no estic d'acord amb ell. Em sap greu dir-ho abans d'haver parlat amb ell, però no estic d'acord amb ell perquè al final en tatuar una esvàstica, per exemple, estàs convertint aquella persona en un anunci visible. Un anunci visible que es pot convertir en un referent a imitar per persones amb no massa seny, cosa, per altra banda, habitual entre les persones que es volen tatuar aquestes coses.
Els pots trolejar, li fas l'esvàstica al revés i li fas un símbol indi, no?
Prenes el ridiculitzar. Sens dubte, això seria fantàstic, però probablement s'enfadaria.
No,
i si s'enfada una d'aquestes persones amb el tatuador, pots acabar molt malament. Jo insisteixo, jo fer convertir persones amb anuncis visibles de coses poc desitjables, doncs francament...
Ara li preguntem, Lluís Freixas, volies afegir alguna cosa?
Que hi ha molta gent que se'ls vol esborrar.
Ah.
O sigui, que, clar, hi ha molta gent que per fer aquesta mena de... que te'l porten tatuatges, no cal que siguin, evidentment, de simbologia ultra, però és veritat que hostesses de vol... I això, aspirants, ens deien d'una clínica que precisament, la clínica Tufet, ens explicaven que són els polis i les hostesses de vol els que més tatuatges es volen esborrar.
Un dels principals sectors interessats en l'eliminació de tatuatges són les persones que volen formar part dels cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra o la Policia Nacional. També un sector que s'elimina força els tatuatges són les hostesses, perquè moltes aerolínies no els està permès portar tatuatges.
Això és el que deien des de la clínica Tufet. Lluís Freixas, no em pengis, perquè m'agradaria saludar l'Albert Grau, de la Federació Espanyola del Tatuatge, les declaracions que sentíem abans. Albert Grau, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, has obert un debat interessant, Albert? Benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. Ja et dic que és complicat abordar aquest tema. Tu m'entens que cal fer...
És molt senzill.
A veure, digues.
És molt senzill. Per exemple, parlant de l'esvàstica, que és el que veu parlar ara fa segons en ver... L'esvàstica és un mantra budista, també.
Sí.
El mateix símbol.
Al revés.
No, perdó. El mateix. Són dos mantres diferents. I els dos són mantres budistes. La mateixa és igual. Es fa servir per a les dues històries. Cadascuna amb la seva.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa, depèn del que tu vols que allò representi per tu.
Entenc.
Correcte.
Entenc.
Cadascuna.
Però més enllà d'això, quin és el teu punt de vista, Albert, per defensar tatuar aquests símbols? Perquè ara en Lluís Carrasco ens deia, home, jo crec que de cap manera, no? Lluís, ho faries venir així,
Bàsicament perquè em dic la publicitat i convertir en una persona en un anunci visible i un anunci vivent d'un símbol que significa i representa el que representa això al llarg de la història, francament, jo crec que fem un flac favor a l'entorn.
Jo crec que és un gran favor a l'entorn, perquè la verifiques i la detectes des d'aquí. I deixa de ser un perill.
Sí, però també et converteixes en un referent de les persones amb tan poc cap com el que s'ho fa.
Però és que ja no tenien cap
abans.
Però m'interessa això, Albert. Ara tu deies, deixa de ser un perill. Ho dius perquè així va identificat.
Exacte. O sigui, n'hi ha una part del sector del tatuatge que rotundament se neguen a fer-ho. Altres fan perquè volen i l'altre fan per tenir-los marcats.
I no creus que resulta com una espècie d'efecte crida de dir, entre el col·lectiu nazi, que al final es vagin passant la veu i acudeixi més gent a tatuar-se i més gent porti aquests símbols tatuats?
No canviarà. Si volen tatuar-se, es tatuaran. I si no, no es tatuaran. I si volen anar a un estudi a tatuar-se amb un tatuador professional i fer-lo bé, ho faran. I si no ho fan, ho faran per altres mitjans. El tatuatge existeix des de fa milers d'anys.
En Parc Moliner, crec que tenies una pregunta.
La cultura del tatuatge va des de tatuatges hospitalars, sí, paramèdics, de reconstruccions del cos humà, fins a la prehistòria.
Sí. I per exemple, quan t'ha vingut a tu, que espero que no te n'han vingut gaires, t'ha vingut un senyor o una senyora que diu, hola, vull una esvàstica. Et dona conversa? Com t'ho pregunta? I tu què fas?
No, ells diuen el que volen fer, i el tatuador en qüestió que està tatuant en aquell moment té alliberat, o sigui, no està ni obligat a fer i ni a desfer. M'explico. Si el tatuador vol fer, el pot fer, i si no vol fer, no ho farà. No som com un bar que s'ha de pagar un impost de reserva al dret d'admissió. Sí. Senzillament, un tatuador, un professional, diu, escolta, això no tatuaré perquè em posa nerviós, començo a tremolar, i un tatuatge tremolat no sortirà bé. No ho faig, ho sento, busca't un altre tatuador.
Lluís Carrasco.
Un altre que pot dir, sí, vine cap aquí.
A mi em sap greu, però t'ho he de desmuntar, perquè al final el tatuar-te això és...
No, espera't, deixa'm acabar.
Això és fer apologia, en tota regla, i això és com el que es col·loca una esvàstica en el balcó de casa seva. Això és fer apologia. Que em diràs tu, aleshores? Que el de tercera segona és nazi i li està quedant davant de tota la societat que ell és nazi? No, això és fer apologia. I, evidentment, s'ha de pujar en el del tercer segona i exigir-li que tregui aquest insult social del seu balcó. Lo mateix amb la forma de pell, perquè al final això és fer apologia d'una cosa que és un crim a la humanitat i un insult... És exactament el mateix. Però ell defensarà que no, que el del tercer sang queda retratat perquè posa la bandera nazi en el seu balcó. No, allò no es pot permetre de cap manera.
A veure, Ampar, i anem, tornem a l'Albert.
Una pregunta.
Ara vaig a tu, Albert.
D'acord, una pregunta. Corre la brama que moltes vegades els tatuadors, quan algú us demana una frase en japonès, us la inventeu i poseu tonteries. Això ha passat mai, és veritat.
Ara, ha passat mai, Albert?
Això va passar als anys 90, quan estava molt de moda les lletres xines, no venia en japonès, i agafàvem la referència de llibres i de revistes, que la calca es posava al contrari.
No! De veritat?
I després d'un temps ens vam donar compte que estàvem tothom fent les lletres al contrari i anàvem un xiu i què posa aquí? I de res. I ficava un mirall,
no
què posa
això,
aquí?
Eh?
I diem, dragón.
Oi. O sigui que hi ha gent que té un tatuatge a la inversa, eh?
Hi ha gent que porta escrit tonto el que lo lea. Perquè no ho sap.
Albert, tornant al tema de tatuatges nazis, diries que ha pujat la demanda d'aquest tipus de tatuatges últimament?
No, tot el contrari.
Ah, d'acord.
Tot el contrari. I el que volia dir és que al principi he dit que està... Jo l'entenc perfectament el que vol dir. El respeto, però cadascú té el seu punt de vista.
Albert, això també m'interessava. En el tall, fixeu-vos que l'Albert diu tatu una miqueta més fort. Una miqueta més fort per fotre, per fer una mica de mal, no?
Per posar més color.
I poses el mateix tipus d'anestèsia a tot tipus de clients, o no?
No, podem, està prohibit l'ús d'anestèsia al sector del tatuatge.
No es posa anestèsia, eh?
L'anestèsia és una droga, i és una droga per ús mèdic, no per tatuadors.
No ho sabia, ja, això. Escolta. I escolta, quina és la cosa més estranya o més curiosa que t'han arribat a demanar mai a tatuar?
Milers de coses rares i unes hem tatuat i altres no.
No? A què has dit que no?
Ah?
A què has dit que no?
A què he dit que no? Amb una rosa ocupant el 25% de la cara d'un client.
Gràcies.
Oi.
En nom d'aquesta persona, gràcies, perquè ell no ho veia venir. Però...
Home, per favor.
Seria un anunci més bèstia.
Home, imagina't mitja cara tapada, per favor. En tot cas, interessantíssim el testimoni de l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge. Albert, gràcies pel teu testimoni. Una abraçada.
Una altra, adéu.
Ara, adéu. Lluís Freixas, no sé si volia rematar-ho amb alguna dada més.
No, serà per dades, no? que també una cosa que em sembla molt interessant és que els tatuadors sempre es neguen a tatuar persones que venen a l'estudi sota efectes, diguem que no amb el 100% del seu control de les facultats.
Vulguis que no, vens d'un after...
Home, imagina't.
Tatua'm aquí un...
Això aquí, eh? Perquè a Anglaterra jo he vist que aquesta pregunta no es fa, eh? No et fan bufar pas. Lluís Freixas, del 324, gràcies, estimat. Una abraçada.
A vosaltres.
Fins ara. Va, fem una pausa, que res, queden 6 minutets perquè siguin 4:45 de la tarda. De seguida connectem amb la Gemma Puig. Dana o no Dana? Hem de patir o no hem de patir? Hi ha hagut una miqueta de psicosi? Ja us deixo tranquils. No hem de patir, però de seguida aprofundim amb el tema amb la Gemma Puig. I quan acabem de la Gemma, alerta! Sabíeu que les formigues fan els nius més alts quan saben que s'acosta pluja?
Més intel·ligents que nosaltres.
Una mica bastant.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Renew.
Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
La imatge més icònica de la lluita antifeixista a la Guerra Civil és obra d'Antoni Campanyà.
És la il·lusió d'un moment en què tot era possible i tot estava per fer.
No n'hi ha prou amb la imatge. La imatge té una història al darrere.
Qui era la miliciana de la fotografia?
La meva mare, en particular, era una bomba.
Anita, la miliciana tenia nom. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 3 quarts de 5 de la tarda. Va, molt ràpidament. Aquesta nit passada tots els xats familiars estaven revolucionats. Arriba una dana o no arriba una dana? Veu veure, no, ahir, el Meteocat? Que deia, ui, que arriba una dana. Dana no és sinònim d'inundacions com el País Valencià. Per això volem deixar-ho clar. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, no? Avui la torreta sí. Que us hem fotut entre tots.
Sí. Bueno, perquè ara tenim el cap dana, no? I quan sents dana, doncs ja penses que serà el mateix del que va passar al País Valencià. I no, les danes, no totes. És un embussament d'aire fred, però no totes fins i tot poden no portar pluja. Per tant... No, exacte, és un embussament d'aire fred, perquè provoquin pluges molt intenses, doncs hem de tenir també una situació de llevant, de vent de mar cap a terra, hi ha d'haver més condicionants que facin que hi haguin les pluges tan intenses com les que hi va haver al País Valencià, i també no totes les danes provoquen registres tan intensos com els que hi van haver.
Per tant, que no hi hagi pànic, i ara et pregunto, la dana que tindrem a Catalunya arribarà, ens tocarà, què serà, llevantada, aigua...
La dana que passarà per Catalunya a partir de demà és aquest embussament d'aire fred que baixa des del centre d'Europa i ens passarà, però passa molt ràpid. Per tant, vol dir que els seus efectes no són tan persistents. I, a més, en mapes d'avui, perquè si això m'ho haguessis preguntat ahir, t'hauria dit una altra cosa, perquè aquests mapes... La dana, en el fons, és el que fa uns anys dèiem una gota freda, i llavors els pronòstics de gota freda o de dana són molt difícils, perquè on s'acaba posicionant afecta més o menys una part del territori. Llavors, en mapes d'avui passa molt ràpid, se situa cap al sud-oest de la península, i també sembla que se'n va. Per tant... Del que ahir s'havia pronosticat, que tindríem uns dies de pluges molt intenses, amb una llevantada, amb precipitacions molt importants, s'ha desdibuixat una mica. Això no vol dir que no plogui i que no ho pugui fer amb intensitat. De moment, Demà a la tarda començaran els ruixats a la costa, Costa Central, Camp de Tarragona i Ebre. I localment poden ser intensos. Hi ha avisos del servei de 20 litres en mitja hora. Per tant, això no ens ha de fer baixar la guàrdia.
Però 20 litres en mitja hora, a veure, ho dic perquè la gent s'ho posi al cap, eh? A
és
València estàvem parlant de 700 litres a l'hora. Per tant, exacte, no ens posem les mans al cap. 20 litres l'hora...
Si ho mires a nivell d'avís, és un avís groc. Uh-huh. Després del groc ve el taronja i després del taronja ve el vermell. Sí? Per tant,
d'acord.
Però això no vol dir que un aiguat, un ruixat d'aquests t'enganxi al mig de l'autopista o al mig de la carretera i tu hagis d'estar alerta. Sí?
Clar, perquè... que t'hagis d'aturar.
Això mateix.
D'acord, però
a poc a poc...
dues coses en extraiem d'aquesta conversa amb la Gemma. Primer, no mans al cap, que en principi no hauria de ser ni remotament similar a la situació de València, i segon, que ho haurem d'anar mirant dia a dia, pel
exacte,
que dius.
Exacte, ho haurem d'anar mirant molt dia a dia. La veritat és aquesta, perquè llavors dimecres sí que quedaria els dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. I, per tant, haurem d'anar veient si la pluja és més continuada, si plou amb més intensitat... És a dir, que cada dia ho hem d'anar seguint i mantenir la precaució, però no associar Dana al, directament al que ens ve al cap.
L'alerta que va arribar la setmana passada va ser per una situació que serà semblant a la de demà o no?
La setmana passada hi havia avisos taronges.
Ah, i demà estem parlant de groc.
Demà estem parlant de groc. Això no vol dir que... pronòstics d'avui, estem parlant amb models d'avui demà, potser no acaba de passar tan ràpid i no baixa, és a dir, la inestabilitat dura una miqueta més i potser demà, el que t'estic dient ara és que demà serien avisos taronges, però de moment són avisos grocs. Els avisos de la setmana passada del Baix Llobregat i a més es va quedar estancada, és a dir, tot això són previsions. Llavors, en el moment del en el dia que passa, si aquesta pertorbació es queda estancada com va passar la setmana passada al Baix Llobregat, llavors això ja puja de nivell,
clar,
llavors ja són avisos d'observació vermell.
Vermell.
Però són d'observació, no són de previsió, són del que està passant.
Ampar, alguna pregunta per la Gemma?
Sí, Gemma, tu deies, ara fa una estona li deies a l'Elisenda, si m'haguessis preguntat ahir hauria dit una cosa, i avui en dic una altra.
I demà una altra.
I demà una altra. Per tant, la Dana que va afectar els compatriotes estimats del País Valencià, al moment en què... es va produir, no hi havia senyal inequívoc, és a dir, era segur que allò era perillós, no?
Ja era en aquell moment. És una mica com el que va passar aquí la setmana passada al Baix Llobregat. Una cosa són les previsions d'avui per demà i l'altra és en el moment. I en el moment els avisos també es reactiven, és a dir, la setmana passada tant la zona de Cadaqués a la nit com la del Baix Llobregat eren avisos entre grocs i taronges. Uh-huh. Però com que aquella pertorbació, clar, no és una ciència exacta, la meteorologia, aquella pertorbació es va quedar estancada en una zona concreta, llavors l'avís d'observació, una mica com va passar al País Valencià, com que no es movia, això ja va pujar de nivell i, per tant, en aquell moment ja va passar a ser vermell i, per tant, les actuacions són diferents.
Uh-huh. Gemma, ara estàvem parlant molt de les pluges, a nivell de temperatures i de
això
vent...
Sí, això és més fàcil.
Val.
Sí, demà es notarà i força. On més es notarà, perquè això també sempre ens passa, que diem, baixaran molt les temperatures, i llavors, on viu la majoria de persones, no?
Que és Barcelona.
Més... Exacte. Llavors allà és on es nota menys. Però el Pirineu i Prepirineu, que també viu molta gent, baixaran entre 6 i 7 graus. Estem parlant d'unes màximes que estaran entre 10-12 graus. Per tant, demà farà fred. Aquí a la costa, doncs, baixaran també. Avui s'ha notat una mica al matí,
Sí, una mica. Però... avui m'ho deia el Carlos. Sí que s'ha notat una mica,
sí,
que el seu fill s'ha posat màniga llarga.
Sí.
I segons ell, el seu fill...
El seu fill
és un meteoròleg.
Ha dit, avui sí que ja fa fred i avui em poso pantalons llargs. Ja està.
Encara fins ara no havia portat pantalons llargs?
No.
Els nens fan això,
Sí, sí.
Sí.
El seu fill és Magnum,
Els
meus
són fredolics.
Gemma, i a nivell de ventades, hem de tenir precaució al nord de Catalunya?
Demà, sobretot, hi haurà vent al Pirineu i cap a l'Empordà. Demà, amb vent, sobretot, en aquests dos sectors. I demà també es pot començar a veure nevar a la vessant nord del Pirineu, perquè baixa força la cota de neu, i dimecres també. No és una gran nevada, però com que baixarà la temperatura i encara tindrem inestabilitat, també pot nevar una mica.
Doncs tots tranquils, en principi.
Amb
20
precaució,
litres en mitja
això
hora.
Això vol dir que baixem la guàrdia,
No, però... no baixem la guàrdia mai, ara, i
no,
menys
mai.
Ara. Però
això
que
mai.
No ens posem histèrics pensant que ens això. Arriben 700 litres al metre quadrat.
No,
En principi no ha de ser així. Lluís.
Sí, hola, Gemma. Soc el Lluís Carrasco. Carrasco, no? Ell ja sap, a més, que sóc un aficionat a meteorologia.
Sí.
La veritat és que...
Ets català, fill meu, clar.
No, però la veritat és que quan faltaven 120 hores per aquest episodi, 96-72, tot apuntava a que aquesta dana o aquesta bossa d'aire freda es col·locaria més al Mediterrani i sembla ser que passarà més diagonalment cap al sud-oest de la península Ibèrica.
Sí, sud-oest de la península.
Però jo encara tinc dubtes, perquè al final el que és segur és que es produirà una retrògrada i que podria ser que no passés tan ràpid. I si no passa tan ràpid, sí que podria ser.
Sí, 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 està clar.
Una miqueta més.
M'encanta
el tema i ja ho
sap. Sí. És a dir, és el que he dit al principi. Si m'ho haguessis preguntat ahir, t'hauria dit una cosa. Mapes d'avui passa molt ràpid. Però això, en una gota freda, en una dana o gota freda, diguem-li com vulgui, això no té una... És a dir, no ho sabem. En el fons, vaig a dir-te que no ho sabem, perquè dependrà de com acabi passant. Si no passa tan ràpid, doncs tindrà registres més significatius i més elevats i ruixats més intensos. En mapes d'avui, tots els models, perquè clar, no només mirem un model, tots els models s'han posat d'acord en el que ahir deien, no, és a dir, passa molt més ràpid. I es situa més cap al sud-oest de la península, no queda tan a prop.
Sí,
t'has quedat satisfet amb la teva...
No, coincidim.
Tens estació meteorològica a casa o no?
Sí, ja tinc.
Com?
Què has dit?
Vau treballar junts amb el Lluís, una època?
Sí, a Canal Meteo, Activa Multimèdia.
Què m'estàs dient? Tu treballaves al Canal Meteo?
És que jo tinc un passat molt complex.
Puc explicar una cosa?
Ah, per favor, endavant. Posa cinto d'atenció o del que no surti.
Vell, però jo sempre fèiem unes càpsules, bueno, fèiem una cosa de l'aigua, i a mi em va quedar... T'ho juro que sempre et recordo amb aquesta frase, que ho sàpigues.
A veure.
Vam dir eren unes... Mira, aquella època també ja es parlava de la sequera, ja fa uns quants anys, i érem castellà, i fèiem unes càpsules d'estalvi d'aigua, i ell va tenir, per mi trobo un lema espectacular, que era consumo cuidado.
Epa!
Oh!
Que ho vaig trobar!
Bravo, quin geni, tu.
T'ho juro, vaig estar
molt trobat, això. No, però és que no ho heu entès, és consumo cuidado.
Claro, i consumo cuidado. Que ho hem entès.
Gràcies,
Gemma.
És boníssim.
Ara m'explica xistes, aquest.
Ets un cel, Gemma.
En sèrio, no és mentida, que sempre que et veig penso...
Ara ho agafem, consumo cuidado.
És espectacular.
M'ha encantat.
Ni ho recordava, la veritat és que ni ho recordava. Gràcies, Gemma.
5 anys treballant amb el Lluís Carrasco i ens ha subestimat a tots.
Sí, sí.
Ai, per favor, Gemma Puig, moltes gràcies, estimada.
Molt bé, demà continuem
actualitzant. Fins demà. Adéu, adéu.
Com ganes de volver a verte.
Ai, sí.
Ai, senyor. I a tomb d'aquesta nova possible dana, que sabíeu que ja ha arribat el moment d'aquella gent que se'n vol aprofitar. Avui, l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, alerta perquè, fixeu-vos que més la gent de dolenta, ha advertit que s'estan enviant SMS en nom seu, en nom de la EMET, per robar dades dels usuaris. Carlos.
Sí, ja comencem a acostumar-nos a que és un clàssic en moments d'emergència o de crisi. Els ciberdelinqüents s'aprofitin que estem tots més susceptibles, més preocupats, i mirin de treure'n partit. Com ho han fet en aquest cas? Doncs, suposadament, la mateixa EMET hauria enviat un SMS que diria: es preveu una tempesta severa a la teva regió, prepara't i mantingue't a cobert, descarrega't l'app, i un enllaç. Això és fals. Aquest missatge, si el rebeu amb l'encapçalament d'EMET, a dalt posa EMET i sembla de l'EMET, però no és de l'EMET. En cap cas cliqueu a l'enllaç, perquè no s'ha de clicar mai un enllaç d'un SMS, de cap, i aquest menys. És una situació que ens està passant últimament amb el banc, amb la DGT, també està passant aquests dies, que t'arriba un missatge a la DGT i et diu: clica aquí que tens una multa impagada. No cliqueu, no és veritat. També ens ha passat fins i tot a Hisenda. Per tant, ja ens estem acostumant, el missatge és fals. L'EMET ja ha dit que ells no envien en cap cas res per SMS a la ciutadania. L'EMET el que té és una aplicació, com té el Meteocat, i allò és el que podeu tenir si és que voleu anar a mirar les previsions de l'EMET. I en qualsevol cas, si s'hagués d'enviar una alerta, una alarma, el que sigui, aquestes alarmes que ens van arribar la setmana passada al mòbil a tots, això no ho envia ni Meteocat ni l'EMET. Això ho envia Protecció Civil, allò que ens va passar la setmana passada.
Ui, sí,
que no pots parar de cap manera, tu.
És estrident voluntàriament aquell missatge que no pots no veure'l. Per tant, no has de clicar, no has d'entrar, no és cap SMS, no té cap complicació.
No pots.
No, ho has de... ja t'has d'esperar, ja està.
Ja està, Fran,
treu-me. S'han de convèncer que ho has llegit, encara que sigui per pesats. I si per casualitat vosaltres o alguna persona de la vostra família ha clicat en aquest enllaç, el més probable és que arribis a un formulari en què se't demanin dades per alguna cosa o per una altra. Si aquesta persona que ha clicat i ha posat dades i ha ficat la pota i s'ha menjat, diguéssim, la trampa, doncs que sapigueu que el que recomana és trucar al banc primer,
I sobretot si heu donat, evidentment, el número de compte en algun moment, trucar al banc per si hi ha moviments estranys, poder bloquejar el compte, fer captures de pantalla de tot el que es pugui d'aquest procés, trucar a la policia i anar als Mossos, que no faci mandra, és a dir, no passa res, t'han estafat, has caigut en una petita trampa, vés als Mossos, denuncieu, i si es pot també fer-ho saber a l'Incibers, l'Institut Nacional Espanyol, en aquest cas de ciberseguretat, que fa un recull d'aquesta mena d'alertes, perquè quantes més n'acumulen, doncs més camins hi ha i més fils hi ha per estirar per arribar a aquests ciberdelinqüents.
Mireu, queden 5 minutets perquè siguin les 5 de la tarda i ara estava pensant que porto des de dijous passat que vaig rebre un missatge SMS i un mail de la Seguretat Social i jo pensant que era spam. Perquè com que tinc tant al cap en Carlos Baraiber...
Això de les dades, això, jo també l'he rebut, aquest.
Ah, ho heu rebut?
Tens sí. Bruno Pérez Juncal dient a l'orella.
Sí, un que et diu que pots mirar la teva vida
correcte.
Laboral, de fastidosa...
Crec que només ho hem rebut els autònoms. Aquí, sí. Els assalariats, sí. Heu rebut algun mail?
No.
De Seguretat Social?
No,
d'acord.
No.
Autònoms, autònomes de Catalunya, el 607-070901, heu rebut aquest missatge que em disposo a llegir-vos? És un missatge que diu, descarga l'app, sí. Importes, amb dues S, sí, Seguretat Social, no? Tot en castellà. Que jo pensava, portes, dic, ja és un timo, perquè posen amb dues S's, ja malament. I el remitent és gavi.gis/ssc.avisos@sec-mig-social.es i dic, això fa una pinta.
Cap mena de confiança, eh?
Gavi, canvia el Gavi. Correu electrònic.
Oi que sí? Cap mena de confiança.
Jo no la vaig obrir, però perquè pensava, per veure una vida laboral miserable, jo no penso mirar.
I aleshores, si us hi fixeu, diu, descarrega l'app Importes de Seguretat Social i et posa dos codis QR. Tu ets autònom, Lluís?
Sí, no ho he rebut.
I no ho has rebut,
no,
eh?
No.
Ho estem investigant. De moment, gestoria em diu que existeix aquesta aplicació, que en principi no hauria de ser fraudulent. Carlos Baraiber, què dius?
Segons el web del portal de tresoreria de la Seguretat Social, es diu Importes, perquè és un joc amb SS Seguretat Social.
Doncs menys jocs quan estem jugant amb els nostres quartos.
És un espai digital
consumo
adaptat...
Cuidado, tia!
És un espai digital adaptat a dispositius mòbils, accessible des del web, la seu electrònica de la Seguretat Social, i és una aplicació de la Seguretat Social en la que s'ofereix informació i serveis de tramitació.
Per tant, si heu rebut aquest mail, que pot semblar una miqueta sospitós, Seguretat Social, descarrega l'app Importes de la Seguretat Social, que sapigueu que ho podeu obrir, no fer com jo, i tenir-lo aquí congelat fins que ho comprovi tot amb en Carlos Baraiber. Si ho heu rebut, doncs envieu-nos una captura de pantalla al 607-070901. Ja comencen a arribar els primers. La Gemma diu, hola, jo sí que ho he rebut. I ara vull saber si ho heu obert. Gemma, si has anat a l'aplicació i s'ha descarregat l'aplicació.
El que té aquest correu, crec que ho he vist en el teu correu, és que no hi ha cap enllaç. Estrany. No hi ha cap enllaç, et diu, baixa't d'aquesta aplicació, hi ha un QR i que et porta a la botiga d'aplicacions. Llavors, si tu...
Però un QR molt marrano, Seguretat Social, feu-ho bé.
Si desconfies del QR, el que pots fer és anar a la botiga d'aplicacions normal del teu Android o del teu Apple i buscar Importes, a veure si existeix.
Ah.
També pots fer un Google i anar a la web de la Seguretat Social i quan trobes una web de la Seguretat Social amb tots els ets i uts que t'explica què és Importes, doncs ja tens una frontera, una barrera menys. La barrera última al final és trucar al gestor, que ell
és
sap
el que
de què va.
He trucat al gestor i li he dit, escolta, això és veritat o no? M'ha dit... Això és veritat. Per tant, verificació en directe aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Podeu estar tranquils i podeu obrir. Diu, no ho vaig obrir directament, sóc autònoma. El que vaig fer va ser entrar al Google Play i escriure el nom Importes, quan vaig veure que hi era, el vaig baixar. No ho vaig obrir directament, vaig buscar el nom directament. Hosti, audiència molt llesta, tu.
S'ha de dir que a les aplicacions, a les botigues d'aplicacions, són una cosa una mica lletja, que és que tu mires una aplicació, la busques amb el mateix nom exactament i la primera que t'ensenya no és la que tu busques, sinó és una de publicitat que s'hi assembla.
Ai, és de vigilar.
Aneu a la segona, aneu a la que busqueu literalment. Importes amb SS.
No, molt cracs, eh? Jo esperant aquí en Carlos Baraiber per fer menys feina. Ampar Moliner, Lluís Carrasco, Esther Vallès, Carlos Baraiber, Fran Domènech, gràcies, estimats.
Adéu, salut.
Fins la setmana que ve, cuideu-vos. A la tornada, Economia amb Gonzalo Bernardos, com ens afecta l'elecció de Trump als Estats Units.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Raig Verd publica Ets una exagerada, un llibre on doctores i pacients expliquen 13 malalties per transformar el diagnòstic i el tractament de la salut de les dones. Cal canviar la medicina. Ens hi va la vida. Un projecte dirigit per Isabel Montaner i Blanca Collvinent en col·laboració amb els hospitals Clínic Barcelona, Germans Trias, Sant Pau i Vall d'Hebron.
Descobreix la ciència a Catalunya. Del 8 al 17 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats gratuïtes al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinada per BBVA i Amgen.
Eduardo Chillida, Barbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb La Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.